Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A partir de las mujeres, hay que decirlo así, del éxito del fútbol femenino en Estados Unidos, y ahora llega Messi. Llega Messi, pero no llega solo, llega con Apple. De hecho, Messi ha conseguido que un club que no tenía prácticamente seguidores en Instagram, tenía 900.000, pero estaba una franquicia sin apenas presencia en ese mundo de las redes sociales, se ha convertido, golpe y porrazo, en la quinta franquicia del deporte americano, es decir, fútbol americano, baloncesto, hockey sobre hierba, en seguidores. Tiene 9 millones de seguidores que se los ha dado todos Messi. Ha pasado de 900.000 a 9 millones en apenas 3 semanas. ¿Esto significa algo? Tiene más seguidores que los New York Yankees y los New England Patriots, uno de béisbol y otro de fútbol americano, que son las dos franquicias con más seguidores, y solo Messi tiene más que todos ellos. Por lo tanto, ven un potencial enorme. Lo ven, además, con la ayuda de Apple. Apple, que ha estado viendo desde lejos todo esto del fútbol, ha decidido entrar en el fútbol. Ha comprado los derechos de emisión en streaming de todos los torneos de la Liga de Fútbol de Estados Unidos, y lo hace de la mano de Messi. Y esto es algo que también es importante, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Cuando Apple entra en el mercado, en un mercado que no le apetecía entrar hace 4 años y ahora entra de cabeza, veremos a ver si no ocurrirá lo mismo en el fútbol europeo. En cualquier caso, es una gran aventura para Messi. Me parece normal que vayan Busquets y Jordi Alba, de la misma manera que me parecía absolutamente increíble que Messi viniera al Barça sin que estuvieran Busquets y Jordi Alba. Son sus grandes amigos, sus grandes colaboradores en el campo, y se tenían que ir. ¿Cómo iba a entrar Messi con 36 años en un equipo donde no iba a tener aliados generacionales? Era imposible. Y ahora los tiene allí. Y creo que es exactamente el lugar donde deben estar. Y me gusta, además, prefiero que estén en una aventura que para mí tiene crédito, que es la del fútbol americano, y no en una aventura artificial, artificiosa y hasta cierto punto desagradable, que es l'Aràbia Saudí.
Saps què és el més bèstia de tot? Que aquesta setmana ja tornen els partits de futbol. Sí. Per exemple, el Barça juga contra la Juventus aquest pròxim cap de setmana amb un horari espantós, que és 4:05 de la matinada. Bueno, o no. No ho descartaria. Després, què més? Sí, perquè ja comencem amb vacances aviat. Després tindrem... No, comença el Mundial Femení. No oblidem, comença el
dijous.
El dijous comença el Mundial Femení.
També amb els horaris, no?
Efectivament. Bueno,
els partits d'Espanya són a 9:45.
Bueno, juga el Barça, juga l'Espanyol dissabte també, juga el Girona, i és que ja comencen... I ja juga les prèvies de la Champions. O sigui, ja comença el futbol. Sí, home, sí. Bueno, és una mica de traca, però tant una mica de traca.
Pots no donar tot el calendari esportiu? No. Perquè avui, si el meu fill el Barça, ho està sentint, estarà prenent nota.
Avui el Barça presenta Gundogan.
Avui el Barça presenta
Gundogan.
I el pot inscriure.
Recordad que el dia 29 juega contra el Madrid en Dallas.
Sí. Per cert, des d'aquí...
En un horari més...
Per cert, una felicitació molt gran a la UEFA. Molt gran a la UEFA. Per haver col·locat el partit de la final de la Supercopa d'Europa que ha de jugar el Sevilla amb el Manchester City el dia 17 d'agost a Atenes. Només a un grup de pertorbats se'ls pot passar pel cap.
Quina
que
juguin
a jugar a Atenes la final de la Supercopa Europea un 17 d'agost. Seria al·lucinant.
A les 4 de la tarda, espero.
No, efectivament. En fi... seguro la Jones Ballàs, fins aviat, que vagi bé, bon dia, bona festa, bons dies, volem ser dilluns, encara hi serem aquí? Si no oblidem això, és que dilluns encara estem aquí.
Però dilluns que ve, que és postelectoral...
No ho sé si ve, no ho sé, vés a saber. Depèn del que passi, depèn de... Tu què sé?
No, ja tinc jo que es menjareu...
Teniu algun Alcaraz?
Tot el matí, tota la tarda...
Teniu algun Alcaraz?
No, hi ha alguna cosa que passa?
No, home, hi ha el tour, el desenllaç del tour.
El tour, Déu-n'hi-do.
Sí, però el tour el diumenge es passeja.
No, nosaltres tenim al final del tour, a fe de Déu.
Tenim un turmalet que no se'l fa. Ara parlem del turmalet. Saperes, vols dir alguna cosa més des de Miami?
No, no, res més, res més. Que encantat d'haver estat aquí, escolta, i de passar el jet lag i el que sigui, perquè crec que ha valgut la pena viure l'experiència de veure Leo Messi. I només que ahir em va quedar el puntet que ell parlava ahir de que passarien coses lindes, i em va venir el record de quan ell parlava al Camp Nou de guanyar la Copa Linda. Ara, però, sí, ho farà a uns quants milers de quilòmetres.
Ai, que escolta'm, escolta'm, fins quan tornes, Roger?
Després de les eleccions, no. Depèn dels resultats, no tornes.
No torna.
Arribo dimarts al matí.
Demà?
A primera hora, sí, demà. A les 7 del matí.
Ah, llàstima, perquè anava a dir que és un lloc...
Queda't uns dies.
Un lloc on recordo, deixa'm recordar... Jo que anècdota, Jordi Bosch, diria jo. Que és que deixa'm recordar que un de les persones que millor he conegut, que millor menjava la història, millor menjava, que li agradava menjar com pocs, era qui va ser un dels grans d'aquest país, que va ser el president de la UFEC, David Moner.
Sí.
Allà, sí. A Miami, es va gestar un dels grans pactes de la història de l'esport català, que és un pacte que va fer amb un secretari d'Esports de la Generalitat, amb qui no es parlava, que era Rafael Niubó, que al cap i a la fi ha sigut el millor secretari d'Esports que hi ha hagut a la Generalitat de Catalunya, en diferència, i allà es va firmar un pacte pel tema de que després passaria a Fresno, d'anar junts, i no s'ho portaven, i vam anar a dinar tots en un restaurant on David Moner va dir no, pobret, sempre ho certificarà, pobret, ja no hi és, per tant no ho pot certificar. Va dir, és el pitjor restaurant de peix que he anat a la meva vida. Que és un restaurant que després va ser una cadena nord-americana que es deia Bubba Bar, on es va menjar a l'anomenat pacte de Bubba Bar, on hi havia el Joan Ramon Bellver també de TV3, i a les pitjors gambes de la vida se les va menjar allà i no ens ho perdonarà mai el pobre David Moner.
I recordarem, també Basté anava molt ràpid a Fresno quan parla amb gent del Consejo Superior de Deportes, David Moner, i els diu, vigileu amb el que feu perquè hi haurà una primera manifestació sense ferits i la segunda con. És a dir, que vigileu.
Gran, David Moner. Gràcies, Roger Sampere, bon viatge de tornada. Des de
una abraçada, bon dia.
Són les 10 i 6 minuts, gràcies. Joan Jogràs, Segurola, continuen Mònica Terribas, Màrius Carol, i afegim Teresa Cunillera, Pablo Iglesias, Miquel Samper, per parlar d'això que ve ara, aquest diumenge, que és la campanya electoral.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Carinyo, pots portar la caixa de copes bones del casament? Avui venen els meus pares.
Ja vaig, amor.
Ostres, què farem ara?
Tranquil·la. Ara truco a la Joana, la nostra assessora vinícola de Maset, que comprant els seus vins regalen copes i ens ho porten a casa. Truqueu ara al 900-200-250 o entreu a maset.cat i per la compra de 12 ampolles rebreu, de franc, 6 copes de cristall. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ara que Movistar està portant el 5G Plus per tot Espanya, potser és el moment de canviar-me un mòbil 5G?
I tant, perquè ara... Per celebrar l'engròs l'arribada del 5G Plus a Movistar, tens un Samsung Galaxy S23 5G des de 6 euros al mes amb mi Movistar. Vine a buscar la botiga que tinguis més a prop. Movistar. La teva vida millor.
Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com el meló a només 0,69 al quilo. I recorda, segueix pujant tiquets i acumulant plans amb el Super 50 d'Aldi. Per cada compra de 50 euros o més, guanyes 50 euros en oci, viatges, benestar... Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos. Preus així d'Aldi.
Ei! Saps que Gestel té la recepta perfecta per estalviar? I l'ingredient estrella són els 50 gigas gratis en cada línia. 50 gigas gratis, només aquest estiu. Què, els vols provar, eh? Amb una fibra boníssima i mòbil per només 43,95, preu definitiu. Vinga, truca al 1510.
Hi ha qui, quan sent bé, pensa en vacances, en viure, en viatge i en volant. Perquè ara pots conduir un Cupra Formentor amb entrega immediata per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acosta't al teu Cupra Garage. O descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. No.
Són les 10 i 10.
Cellers Maset, tu fa... Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Com em permetreu? Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Miquel Samper, bon dia.
Bon dia, què tal?
Hola, oi que em permetreu, abans de parlar de les eleccions, que parli de Déu, de la mort de Francisco Ibáñez? És que eren molt devots, molta gent. M'he trobat tanta gent aquests últims dies parlant-me de Mortadelo i Filemón i de Trece Rueda del Percebe, gent que pensava, però com és possible? Ara Joan Jupallàs m'explicava, ara abans de marxar, que ell era un gran devot perquè el seu pare es veu que era un malalt de Mortadelo i Filemón.
És que lo difícil seria trobar algú que no ho conegui o que no ho hagi llegit alguna vegada. No?
El que passa és que hi ha diverses generacions aquí i amb motivacions diferents. Ja. És a dir, per exemple, per mi era la historieta del Pulgarcito.
Per bueno, què? No. Va,
sí, sí, era la historieta de referència al Pulgarcito.
Però el 13 Rue del Percebe era molt, molt costumbrista. Sí,
totalment.
Si
però fixa-t'hi, per què li posa Mortadelo? Perquè eren temps que es passava gana. No se li va acudir posar-li Severino. No, li va posar Mortadelo.
Mm. Mortadelo. Espera, que ha de marxar una persona que ha d'anar avui al tanatori, perquè d'aquí uns moments hi haurà d'aquí una estona hi ha el funeral de Francisco Ibáñez al tanatori Sancho d'Àvila. Avui volem recordar Ibáñez amb la persona que segurament millor va conèixer com a ninotaire a Francisco Ibáñez. Va estar al seu costat durant 25 anys. Es diu Manuel de Cos. Bon dia, Manuel de Cos, i moltes gràcies.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, com està?
Bueno, pues molt tocat, molt apenat, molt. Però, bueno, també entenem que el meu estimat Paco Ibáñez va viure una vida llarga, preciosa y a millones de personas que le estimaban, o sea que vamos, trobo que es una vida que qui no la firmaria, ¿no?
Va treballar fins pràcticament l'últim dia, això és veritat?
És veritat, no només això, sinó que estava fent el següent àlbum quan li va passar el tema de la seva defunció. Vull dir, estava treballant.
O sigui, estava dibuixant.
Estava dibuixant fins a l'últim dia. De fet, jo vaig tenir, encara vaig tenir la sort que el vaig veure pues, farà màxim una setmana, que vaig anar a casa seva, que ens veiem de tant en tant, anava a casa seva a prendre alguna cosa i tal, una cervesa sense alcohol, i el vaig veure molt bé quan aquest dissabte ja vaig parlar amb la família sabent ja el que havia passat. O sigui, que he disfrutat de tenir-lo fins a l'últim moment.
Val. Quan estem parlant del que estem parlant, de la mort de Francisco Ibáñez, es pot saber de quin àlbum estava treballant ara? De què anava?
Sí, el que passa és que aquest ja no, ja és difícil que... No, ja dependrà de lo que la casa disposi, no? Però era exactament la Olimpiada de París, el proper.
El dels Jocs Olímpics. Ara parlàvem precisament amb el Joan Jopallàs, que ell era el fan era dels Jocs Olímpics, el que més els agradava de llibres. Jo me'n recordo que hi ha un llibre meravellós.
Els Jocs Olímpics de París.
Sí, pues, jo me'n recordo que hi havia un llibre meravellós, que era del Gatolàndia 76, que va ser el primer dels Jocs Olímpics.
Ui, tant. Aquest és la primera. Aquest és la primera,
que és memorable, que hi ha una... Bueno, igual l'ho explicarem ara. Però,
sí, és boníssim.
Ell té molts dubtes que jo tinc. Tot ho feia ell?
Tot. Bueno, él era, él feia... Lo primer que feia era el guion, que ja saps que per ell era lo principal, i després feia el llapis, el tinta, bueno, tinta la feia de lo que eran las... Sempre, él no deixava que ningú fes les tintes de les portades, portadetes, guardes i tot, i luego la tinta interior sempre la donava un tècnic, que han sigut varios al cabo de l'any. Però això és precisament senzillament per qüestió de temps, que no tenia, si no hagués tingut temps a fer tot el que feia, perquè aquest senyor, jo l'he conegut fent 4 àlbums a l'any, fa 30 anys, és una autèntica barbaritat. No? Llavors, clar, no hagués tingut temps de fer la tinta de totes les pàgines, però és per un tema absolutament tècnic. Ja això passava en l'època de Bruguera. I el color sempre ha sigut donat o a mà o per ordinador. És una qüestió de temps.
De la mateixa manera que amb la mort d'Uderzo i Goscinny s'ha parlat de... se n'han fet nous àlbums d'Astèrix, ets partidari, sí, tu com a editor, que hi hagi una continuïtat amb algú altre que pugui dibuixar a Mortadelo i Filemó, o...
Total.
Sí?
Sí, t'explico, Jordi. Totalment, perquè, a més, ja te puc dir, com ja saps, jo vaig estar molt proper amb ells durant molts anys, i ell sempre m'havia dit a mi, personalment, que ell no s'oposava en absolut que els seus personatges acabessin amb ells, que tingués una continuïtat com ha passat amb l'Astèrix. Això ja depèn, evidentment, de conformar un equip, de la casa, però ell estava absolutament a favor amb la seva grandesa com a persona que tenia. Sí, sí.
O sigui, hi ha algú? Coneixes algú que pugui fer això?
Sí, clar, jo coneixo gent, però això ja depèn de la decisió de la casa, és evident.
No? Quan parles de la casa, parles ja de l'editorial, no?
Sí, clar, de l'editorial. Ahir jo ja no puc dir noms perquè no depèn de mi aquesta decisió. No?
Jo t'he d'explicar una cosa.
Sí. Clar, digues.
No, digues tu, sisplau, per favor.
No, només he de dir que recordo amb molt carinyo tots els anys, ja saps, que jo anava a acompanyar-lo allí al Palau Robert, el dia de Sant Jordi, i sempre me'n recordaré quan tu estàs allí voltant de molta gent de la cultura i molta gent molt popular, jo arribava a Ibáñez i tu de seguida ho paraves tot, arribat al senyor Ibáñez, pujava i li feies fer un dibuix. Això ho trobo tan bonic que no m'han oblidat mai.
Sempre. He de dir que jo era com un clàssic de cada Sant Jordi, que al Palau Robert portàvem el Francisco Ibáñez, perquè...
I ella tenia molt en compte.
Jo estaria molt carinyo. I ara explicava una cosa que se'm posa la pell de gallina, que em va trucar el dia que li van donar la creu de Sant Jordi, perquè jo li reclamava sempre la creu de Sant Jordi, que no en tenia, com no tenia la creu de Sant Jordi.
Sí, ja me'n recordo.
I el dia que li van donar fa 2 anys em va trucar. I em va donar les gràcies.
Que maco, no ho
és
sabia.
Molt maco. Sí, és una cosa que tinc un carinyo per aquest home, que tenia un carinyo bestial. Jo l'única, i a mi li deia, és que jo no sé com funciona això, perquè a més tinc la sensació que ella d'aquella gent, que ell anava dibuixant, anava publicant i es anava desentenent del que havia fet fins llavors. Sí. Perquè jo sempre li he demanat, quan Ernest Folk era editor d'Edicions B, o ara a Penguin, que a mi m'agradaria tenir tots els llibres del Mortadelo, tots.
Jo vaig tenir una gran relació amb l'Ernest, que és una persona en la que dona gust treballar. Clar. Amb els llibres de Mortadelo, doncs mira, amb els llibres de Mortadelo saps el que passa? Que és gairebé impossible trobar-los tot de cop, perquè com que la col·lecció més important en la que tens gairebé tot és a l'Olé, no és al Magos de l'Humor, perquè totes no van sortir a Magos de l'Humor, és a l'Olé o el Superhumor, ¿vale? Però més a l'Olé, si vols tenir més. El que passa amb el Superhumor, a vegades n'hi ha variacions, però a l'Olé és la que has de tenir per tenir-lo tot. Què passa amb l'Olé? Que actualment són com 220 aproximadament, no sé el número exacte, i és impossible de trobar-lo tot a la vegada, però ni al carrer, ni demanant-los al llibreter ni tan sols al magatzem, perquè són tants que mai estan tots alhora. No, clar, no hi ha ningú que tingui tants títols de còmic.
Jo espero els meus amics de Penguin, Random House, que amb la mort de Francisco Ibáñez estaria bé fer una edició d'anar-los renovant des del primer, a poc a poc, un cada setmana.
Obres completes.
O les obres completes.
Ara és el moment de fer les obres completes.
Va, són 220.
Ara és el moment.
Ara és el moment, però ben, espero que algú de Penguin ens escolti.
Perquè més és un regal. Però clar, és que són 220 olés, o si parlem de superhumors en els que n'hi ha altres personatges seus també, tots tenen algun dedicat, estem parlant de 67 superhumors. No. O sea, és una barbaritat. És que jo no crec que n'hi hagi cap autor que sigui el mateix des del principi, des de 1958, fins ara, 65 anys, que sigui el mateix autor sempre de cap sèrie.
Però de la mateixa manera...
Per veritat, i costa molt tenir-lo.
Clar, però de la mateixa manera... Sí, hi ha una cosa que és molt bèstia. De la mateixa manera que d'aquí uns moments vindrà, d'aquí una estona vindrà la Montplans, que va ser una de les grans tresines de TV3, les tresines només va tenir una temporada. Una temporada i prou, i la gent es pensa que n'hi havia 5 o 6. No, una temporada.
Que fort, no? Ningú ho diria.
En el cas de, per exemple, el 13 Rue de Percebe, sí que hi ha un tomo que són totes les 13 Rue de Percebe.
Ahí sí, van fer la integral de la 13 Rue després de molts anys, perquè ho reclamàvem als fans contínuament, i als professionals i tal, i al final ho vam lograr de fer. I sí que n'hi ha, clar, però és que són 352 planes, la que ho feia setmanalment en la Contra del Tío Vivo durant 8 anys. Vale. Però són 352 planes, és trobar-les, posar-lo en un llibre, que és una feina bastant complicada, però es va aconseguir. Però clar, és que això estem parlant d'aproximadament només Mortadel unes 14.000 planes. Claro, eso es una altra cosa.
Clar. No, a mi m'agradaria, de debò,
no hi ha ningú que tingui tant.
Clar, però per exemple, els primers contes de Mortadelo, que era el Sulfato Atómico, el Jordi Juan en deia,
sí,
la història de Mortadelo i Filemón...
Les primeres històries llargues, el Sulfato Atómico, la meva favorita, que és el Valor i el Toro, la trobo una autèntica cosa sensacional, la caja de 10 cerrojos, el gat contra el gat del Chicharrón, que és memorable. Aquestes dels 70, per mi, sens dubte, són les millors.
Clar, segurament no hi ha millor persona per fer la selecció que ell mateix, que ens està parlant, no? I per tant que l'editorial confia en l'edició. No, però algú que...
Jo n'hi ha molts, Màrius.
Algú que pot interpretar l'obra d'Ibáñez, no? Perquè, clar, al final, sense trair-lo amb ell, però tenint en compte el que hem viscut aquest cap de setmana a xarxes, que és... que ha impactat sobre generacions.
Aquesta
I aquesta és la clau. Claro. És a dir, claro. Algú bueno, que pugui posar en valor això a nivell editorial, no?
L'exemple és molt clar. Jo sóc un nen dels anys 60 i principis dels 70. Jo sóc un 60. Jo, diguem-ne que quan era un nen de 7-8 anys, era un ávido lector de Mortadelo, 13 Rue, etcètera, etcètera. O sea, passo de ser, és com un somni, no? De ser un dels milers de nens que disfrutaven i gaudien amb això, perquè nosaltres teníem una tele en blanc i negre amb molt poca programació infantil i los tebeos, la Bruguera, el tebeo i res més. Llavors, i luego passo a durant molts anys ser professional del còmic i especialment dedicat al gran mestre Francisco Ibáñez. Vaja, jo ho trobo que no es pot demanar més.
Bueno, espero que jo, amb aquesta retrospectiva de fer tots aquests 220 llibres, que és el que vull 220 llibres de Mortadelo, ja ho sé.
Bueno, de fet, s'han fet, l'únic que passa és...
Trobar-los.
Editar-los.
En aquests 220, n'hi ha un que, perquè més clar, ell fa... O sigui, el problema és que de Mortadelos Espanya n'està ple. I els últims anys ens ho ha demostrat la política, ens ha demostrat que de Mortadelos n'hi ha molts. No només a la política. Però de Mortadelos
a la política catalana. Sí, jo vull recordar que els anys 80, devia ser el 82, 83, quan la Generalitat es va posar en marxa i tal, des de la Conselleria d'Interior van voler crear una mena de servei com d'espionatge. I entre ells es deien els Mortadelos.
Els Mortadelos.
És a dir, sí, els Mortadelos van acabar sent una institució.
Una referència.
Ho sabies, això, Pablo? Ho sabies, això, Pablo?
És boníssim, és boníssim.
Què? Pablo.
Sí.
¿Te acuerdas de los Mortadelos, tú, o no? ¿Cómo se llamaba?
Pero claro que me acuerdo. O sea, sí, de hecho, Mortadelo se ha convertido de alguna manera en sinónimo de cómics. En España durante mucho tiempo la palabra sinónima de cómic era TVO, como la revista TVO, y ahora se podría decir que un TVO, que un cómic es un Mortadelo. Ahí yo creo que es importante también recordar la dinámica terrible muchas veces de las editoriales, que obligaban a producir una cantidad de cómics prácticamente a la semana, que obligaba a los creadores a trabajar con equipos que hacían muchas cosas, y que muchas veces esos equipos donde estaban los que hacían eso que se llama pasar a tinta, que esto es un debate enorme, si los que pasan a tinta son dibujantes también o no lo son, que revela que muchas veces las industrias editoriales en España no eran muy generosas ni con el propio Ibáñez, que tuvo de hecho sus problemas con Bruguera, ni con todos los equipos que hacían posible que esa cantidad salvaje de cómics, que además llegaron a todo el mundo, se pudieran producir. Hay un artículo de hace algún tiempo de Pablo Ríos, que es un dibujante, que recuerda todo eso, y que recuerda también el olvido de muchos nombres propios, de muchos trabajadores que formaban parte de la industria de los Mortadelos, que eran muchísima gente trabajando, muchísimos jóvenes trabajando para que esos dibujos fueran posibles y para que eso, digamos, pues haya atravesado las fronteras. Habla también de lo que fue durante mucho tiempo la influencia del cómic francés en lo que se hacía aquí, y cómo pues muchos personajes que aquí conocemos con unos nombres ya habían aparecido algunos rasgos de esos personajes en otros cómics que se hacían en Francia. Esto es muy interesante, porque además la influencia del cómic en la cultura popular es enorme, pero yo creo que también es una buena ocasión para recordar a todo ese proletariado del cómic, que nunca le dan un premio Princesa de Asturias ni estas cosas, y que seguramente muchos en Cataluña nos estén escuchando y digan, oye, que yo estaba en aquel equipo y que pasé muchísimas horas currando para que la gente pudiera leer Mortadelo y Filemón, y en general por sueldos bastante modestos.
Hi ha una persona que m'envia un missatge dient, això ho van fer els Mortadelos, i és el cas de tot el cas que ha quedat tancat del tema d'Oleguer Pujol. Això ho van fer els Mortadelos, eh? Uh-huh. El cas d'Oleguer Pujol ho van fer els Mortadelos. Recordem que podem fer molta conya, però va ser els Mortadelos. Per cert, que amb el Manuel de Cos, en qui estem parlant, que repetim, ha estat durant 25 anys el seu editor, ell diu que la seva millor és com el del director actual de La Vanguardia, Jordi Juan, que és Valor i el Toro. A mi em va agradar molt totes les dels Jocs Olímpics, com el Joan Jopallàs, a mi la Gatolàndia 76, em sembla memorable. Em sembla memorable la història de Mortadelo i Filemón, que és el tercer o el quart, que és com van néixer els dos personatges, i he de dir que n'hi ha un que és al·lucinant, que és el que, en fi, que jo no entenc com va atrevir-se a fer aquell que es deia el tesorero. El tesorero és... algú va buidar la caixa forta d'un partit que es diu Partido Papilar. I els agents han de descobrir qui és el dolent. És veritat que aquest és el llibre més venut de la història d'Espanya en només un dia?
És probable, jo no tinc les dades. No?
10.000?
El que sí sé és que, 10.000, es van vendre 10.000 en un dia, sí. Però no tinc les dades en un paper, és la notícia que jo tinc de quan ho van fer.
Efectivament, aquest també espero que en els 200 estigui en aquest llibre, també, evidentment. Per exemple, oients...
Aquest és els imprescindibles.
N'hi havia un que es deia Corrupción a Mogollón, de l'any 96, i parlava de la corrupció a un cos que es deia, em sembla que es deia la Guàrdia Servil. I el cap d'aquest servei es deia... Rulfián.
En sèrio?
Sí.
Ostres.
Rulf, sí. Rulf Gerig. Ostres, ostres.
Claro, però això estem parlant, aquest àlbum és de molts anys, potser té 20 anys, eh? Ja, sí, és sí. Abans de que... De que
més de 20 anys.
Polític que s'entena arribés a la política.
Perdona. El Toni, anirem a passar ara una vinyeta on surt Joan Pau... No, el Papa Wojtyla, em sembla que surt. Surt Pablo Iglesias.
Sí.
Surt Jorge...
El Papa Wojtyla surt precisament a les Olimpíades de Londres.
Surt a Jorge Fernández Díaz i Pablo Iglesias, sí. Que li estiren la cua...
Sí, això és en eleccions. Això és el 2016. Sí.
Ara li passo la vinyeta amb el Paulino.
I aquí n'hi ha un cas que jo crec que li honra, que sempre ho dic, que és així, com a persona, que en aquest àlbum ja sabeu que Ibáñez, una cosa fantàstica d'ell, que és, en comptes de no dir res i ser políticament correcta, amb els polítics de primera línia el que fa és que dona pals a tot arreu, no es casa amb ningú, jo trobo sensacional, això. I amb aquest, amb eleccions, hi ha una anècdota que jo trobo molt bona, que hi ha un moment que estan... una pàgina d'aquestes que feia el Fantàstiques de mitja plana, que s'estan barallant tots, i no sé qui li dona un porazo, i que surt com volant al senyor Oriol Junqueras, i és boníssim perquè ell immediatament va fer un tuit o una cosa així, dient, en Francisco Ibáñez m'ha tret amb el seu nou àlbum, és un honor. Ja. I això jo trobo que és molt destacat. Clar.
Bueno, hi ha una cosa que és veritat, que deien que avançava molt els esdeveniments, que s'avançava la realitat. Per exemple, amb els atemptats, sí. De les Torres Bessones.
Bueno, això és espectacular. En les Torres Bessones, ell va fer el 1991, penso que és, o sigui, 10 anys abans, va fer una pàgina al final de l'aventura del 35 aniversari, en el que es veia les Torres Bessones i un avió que estava... dins, que havia, vaja, es veia només a mig avió, que havia col·lisionat amb una de les torres. Realment és espectacular, però que era 10 anys abans, sí. Normal. Sí.
En fi, oients, hem demanat als oients que es diguin quina és la millor aventura per ells de Mortadelo i Filemón. Atenció. El primer.
Em dic Xavi Bonet, tinc 56 anys, soc de Barcelona i voto per Magín el Mago.
Imagina el Mago. Un altre oient.
Em dic Manel Rabinat i el còmic que més m'agrada de l'Ibáñez podríem dir que és el Bye Bye Hong Kong, perquè me'l va signar al Bar Serra un divendres on ell sempre es reunia amb el Macabic i altres dibuixants, dinaven, s'ho passaven molt bé i allí el vaig conèixer.
I el Lluís...
Lluís Matilló, des del Masnou, 58 anys, 13 Rue del Percebe.
Que ens agradava molt el 13 Rue del Percebe, també. Un altre.
Tinc 43 anys i de Mortadelo y Filemón, per mi el sulfato atòmico és brutal, però l'ordenador, que horror, Los Ángeles... És que tots, però bueno, tots.
Un altre.
Soc el José María del Castillo i truco des de Sant Joan d'Espí. Quan penso en Mortadelo sempre penso en dues històries. Una és La màquina del cambiazo,
oh, sí.
I l'altra és Chapeau el Esmirriau, que em sembla que les tinc gastades a casa de tant que les he llegit quan era nano.
Clar, Chapeau el Esmirriau, riau, que així anava el dibuix, és a dir, continuava així. Qui més?
Soc l'Aurora, des de Sabadell. Tinc 50 anys i el còmic que jo recordo és La caja de los 10 rojos.
Sí. I un altre que en la línia del Màrius Carol.
Soc en Joaquim, tinc 37 anys, soc de Girona, i entre tots els còmics que he tingut de Mortadelo y Filemón, el meu favorit és el de Corrupció a Mogollón, que a més tenia l'edició que la portarà en 3D.
Ostres, i l'Eloi?
Em dic Eloi, oh. I un dels meus còmics preferits de Mortadelo y Filemón és de Nueva Ebullición. El primer Mortadelo que vaig llegir era del meu tiet, que té 51 anys.
Veus, això és la transversalitat. 60, 40, 30... que maco, això. L'Anna?
Soc l'Anna de Castelldefels. Reconeixo que als meus 57 anys el personatge que me recordo era el Botones Sacarino. Vaig passar unes estones molt agradables amb ells i després 13 Rue del Percebe. Personatges anònims que em partia de riure. Moltes gràcies.
A vosaltres, Jordi.
Jordi, des del Priorat, 50 anys.
50.
I el que més m'agradava, un que es deia Soborno, que et mories de riure, com tots, però aquest especialment.
Aviam què ens explica el Max.
Hola, sóc el Max, tinc 9 anys i visc a Barcelona i el meu Mortadelo y Filemón preferit és el de Tokyo 2020. També m'agrada molt Rompetecho y el tercer rueda del Percebe.
I el Carles?
Em dic Carles, tinc 34 anys i el meu preferit és Silencio se rueda, una obra mestra.
Silencio se rueda. I el Manel?
Jo sóc Manel, visc a Santa Perpètua, sóc de Santa Coloma, tinc 47 anys i la meva història favorita, El Vacilón.
El Vacilón, en ve alta era. I després un altre.
Soc Eduard Carmona, tinc 41 anys i un dels meus còmics preferits de Mortadelo és l'Estàtua de la Libertat. Un d'aquells còmics divertidíssims on Mortadelo i Filemón viatgen als Estats Units i el retrat que es fa de Nova York és brutal, molt divertit, espectacular. I a més ells produeixen un efecte una mica com a la pel·lícula Cocodrilo Dandy, no? De molt desubicats i bé, què us he de dir? Si l'heu llegit ja sabeu que és un còmic d'aquells inoblidables.
I el Jaume?
Soc en Jaume de Barcelona, tinc 61 anys. Tota la meva vida he gaudit amb l'humor de Mortadelo i Filemón i del senyor Ibáñez. Tots m'agraden, però ara per ara dir el favorit, jo diria los diamantes de la gran duquesa.
En fi, que xulo. Ibáñez va demanar alguna cosa especial, Manuel de Cos, pel seu funeral?
No, jo no tinc constància d'això, perquè ell lo que feia era, lo que li agradava és la vida, no? No parlava d'aquest tema.
I una última cosa, saps algun... el seu personatge preferit, quin era?
Ma, per suposat, el seu personatge preferit, sense dubte, era Rompetechos.
Jo també,
sempre deia,
és el meu.
Entreteles.
És el meu.
Sí. I per què? Clar, és molt mono, perquè sempre deia, és com jo, miope, bajito, calvo, i a més, a mi, res m'ha fet riure més al món en còmic que Rompetechos.
Sí, sí, sí.
És de morir-se de risa constantment. Sí, sí. I ja està. Segur era Rompetechos, sens dubte. Sí.
Hi ha, el Jordi Saumell diu que és com el Josep Martí, ell, que quan estava malalt esperava que la seva mare tornés a casa amb un Mortadelo o amb un Chichatato i Clodoveo. L'Anna Alfonso, sí, des de la redacció, ens diu: a mi m'agrada molt de petita i els meus nebots es beneficien molt a llegir gràcies a ell i en tenen mil també. Hi ha vegades que pensem que... Mira, Disney tenia una cosa que estava molt bé, que és que eren dibuixos molt macos i tot, però tenia... Érem de por. Eren contes de por. Clar. Hansel i Gretel és una tortura.
Sí, sí. Els contes reals són de por.
Sí, són de por. I en canvi el Mortadelo feia riure. És la diferència, que és que feia riure. Per cert, no vull acabar... No sé si el Pablo Iglesias coneix aquest document sonor que et passaré ara, Pablo, que és una... Ja arriba el Pere Mas. Ja arriba el Pere Mas. No sé si saps, Pablo, que... hi havia una obra de teatre on hi havia la gran actriu Núria Espert i resulta que hi havia el cantant Paco Ibáñez que va actuar un moment un dia per la Núria Espert, però resulta que Josep Cuní va decidir trucar a Paco Ibáñez, el cantant, i va passar això és directe a la SER, que em perdoni el Cuní, però és que és un dels talls de la història.
Totalment.
Josep Cuní truca al cantant Paco Ibáñez amb Núria Espert, escoltant.
I amb Joan Uller allà, el traspassat Joan Uller, que és molt amic de Paco Ibáñez.
Sí.
També allà present.
I va passar això.
És una preciositat.
En un moment determinat, tu també cites Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Saps que Núria Espert et cita en aquest gran espectacle que es veu al Romea Romancero Gitano?
Uy, mira, a veces pienso que lo que yo hago, este personajillo mío, este calvete, este tan mortadero, está a años luz de la intelectualidad que hay en ese escenario, la intelectualidad de la Núria Espert.
De tota manera, tu eres pequeñito, pero te cuelas en el espectáculo de l'Espert, ¿eh?
Ay, fue el regalo más maravilloso del día del estreno.
Es l'únic que se n'adona.
Guapísimo, porque estás guapísimo, Paco, guapísimo.
Bueno, a veces me confunden también, ¿no?
Aquí,
a veces dicen, mira, estuvo allí Paco Ibáñez, ¿no? Qué grande es Paco Ibáñez, qué magnífico y tal esto. Y digo, no, está llamando el Paco Ibáñez de la guitarra y la canción. Yo soy el Paco Ibáñez del lápiz y el papel. Lo cual no tiene nada, absolutamente nada que ver.
Pero, no, és espectacular.
Bueno, va durar molt, això.
Va durar molt, 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 i el que és... Ell, amb una educació extraordinària, els hi va donant l'oportunitat d'adonar-se que estan trucant a la persona equivocada.
Jo crec que el Josep...
El Josep està...
No l'havies escoltat?
No havia sentit mai, això.
Te llamaban a Paco Ibáñez de Agalopar, Agalopar, está enterrado.
Sí, claro.
Ok,
perquè ho tinguis clar, perquè ara, clar, sabent-ho, tornem-ho a escoltar, sisplau, perquè és que ens sembla tan memorable, tornem-ho.
És una preciositat.
Núria, en un moment determinat, tu també cites Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, bon dia.
Hola, bon dia.
Saps que Núria Espert et cita en aquest gran espai? Espectacle que es veu el Romea Romancero Gitano.
Uy, mira, a veces pienso que lo que yo hago, este personajillo mío, este calvete, este tal mortadero, está a años luz de la intelectualidad que hay en ese escenario, la intelectualidad de la Núria Espert.
De tota manera, tú eres pequeñito, pero te cuelas en el espectáculo de la Espert, ¿eh?
Fue el regalo más maravilloso del día del estreno. Apareció guapísimo, porque estás guapísimo, Paco. Guapísimo.
No, es
estuvo allí, Paco Ibáñez, qué grande es Paco Ibáñez, qué magnífico y tal esto. Y digo, no, está llamando el Paco Ibáñez de la guitarra y la canción. Yo soy el Paco Ibáñez del lápiz, y el papel, lo cual no tiene nada, absolutamente nada que ver.
No, és molt, perquè és típic, el Josep segur que està fent altres coses i com està tots gestionant, no?, com passa amb tu, etc., no?, que estan gestionant altres coses i no està 100% allà, perquè ja té emocionalment derivada la conversa, diguéssim, però el pobre Paco Ibáñez els hi va posant amb safata per dir, corregiu!
El conill, bueno, ja
és genial.
Escolta'm,
estas cosas pasan, ¿eh?
Sí, que pasan.
Bueno, algun dia, Pablo, farem un especial de tall. De cortes de voz, que això és una meravella. Manuel de Cos, una abraçada molt forta i molts ànims, de debò.
Moltíssimes gràcies, eh?
Que vagi bé. Bon dia.
Que vagi molt bé.
Per cert, una notícia d'última hora que acabem de saber, que és que l'aeroport de Catània, a Sicília, a prop d'alguns dels principals punts turístics de l'est de Sicília, ha estat tancat fins dimecres a causa d'un incendi, segons la presa de gestió ha publicat a Twitter. El foc que es va... Estic traduint directament de la... El foc es va produir diumenge a la tarda, n'hi va haver ferits, ha dit l'aeroport. Els bombers van dir que van aconseguir contenir l'incendi uns 90 minuts després de la seva intervenció, però no van proporcionar detalls sobre les possibles causes ni cap enllaç amb les altres temperatures que hi ha en l'actualitat a la regió. Repeteixo, eh? És a dir, segons Reuters, tanca l'aeroport de Catània fins dimecres.
Bueno, i el que estem vivint, l'incendi de la Palma,
sí,
per exemple,
també,
és terrible.
10:41 minuts. Un moment, i ara sí que parlem del diumenge.
RAC 1. Vine a conèixer els centres esportius Forus Les Corts i Forus Cerdanya.
Descobreix les nostres instal·lacions renovades amb més de 900 metres d'àrea fitness. Més de 200 activitats dirigides, piscina i spa.
Apunta't ara i tindràs matrícula gratuïta. Places limitades. Entra a forus.es.
T'esperem a Forus Les Corts i Forus Cerdanya.
Si estàs pensant a posar-te plaques solars, ja deus saber que l'estalvi te'l proporciona el sol i les subvencions al govern.
Però saps què t'està oferint la teva companyia?
A Estabanell et donem la confiança i la tranquil·litat que tot anirà bé, abans, durant i després d'instal·lar-te les plaques.
Què, ens hi posem? Truca'ns al 900-250-260.
Estabanell, 100 anys dedicant-nos a l'autoconsum quan encara no es deia autoconsum. Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé no em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Pràcticament 3:15, és al·lucinant que hi ha unes eleccions d'aquí una setmana i no hem parlat de política fins 3:15 al matí, i em perdoneu, però com que el dilluns que ve estem tots convocats aquí, sí. Tots, Pablo, Màrius, Miquel, Tere, Teresa i Mònica, que dilluns
estarem.
Que ve serà el dia que no sabem com acabarà tot, perquè esclar, doncs, hi ha tantes enquestes, trackings,
començarà
i coses diferents que Déu-n'hi-do. Màrius, què
acabarà dius? Com les pel·lícules aquelles de quan va, avui que anem de nostàlgia, que es deien d'art i assaig,
sí.
Que no entenies el que havia passat. Pues sí,
però igual. No podies deixar d'anar.
No podies deixar d'anar perquè si no semblava que eres sí. Un imbècil. Però era una col·lecció de progrés, tots allà, amb la trenca i fent cua, i quan arribaves, no sé, los rayos equis sobre les margarites, no sé, unes coses molt rares, i quan sorties, li deies amb el del costat, li donaves un cop i deies, hòstia, no, això has vist? Sí, no havíem vist, però no havíem entès de la missa, la veritat. Pues això tampoc ho entendrem.
No, jo crec que, a veure, hi ha tanta informació en aquest moment que jo crec que més que la informació, l'excés d'informació de vegades condueix a la desinformació, pot ser absolutament interessada amb intencions de desmobilització d'una part de l'electorat, de desmoralització, etcètera, etcètera. I jo, en canvi, sóc de les que penso que a l'hora de la veritat la gent participa. La gent participa i l'únic que s'ha de fer des d'aquells que avui es presenten en primera línia a les eleccions és fer aquesta crida, fer la crida a que els que ens hi juguem és molt important. I a més, mira, si tu has vist seguint aquests dies les xarxes, veuràs com s'està produint un efecte que fa molts pocs dies no passava, que és que es comencen a desmuntar mentides. Començament de campanya, i sobretot a la precampanya, era molt més fàcil dir mentides. Ara, per exemple, el senyor González Pons fa un tuit dient que el president del govern va a València a reunir-se amb el Ximo Puig a la Generalitat, que hi ha anat amb Falcon, etc. I el tipus, quan li diuen, algú li deu dir, però vamos, que t'has passat dos pobles, el retira. Però quanta gent ja l'ha vist que està en disposició de voler-s'ho creure? I, per tant, hi ha un element de desmobilització o de desmoralització, digueu-ne com vulgueu, que ha tingut una actuació molt potent. Però queda una setmana, jo crec que queda una setmana molt important des del punt de vista de la reflexió ideològica, però també de la reflexió pràctica. Ja. De què ens hi juguem? De què va això? Perquè al final, és dir, si ens n'anem, això que diuen en castellà, per los cerros de Úbeda i anem fent grans dissenys, deixem de parlar de lo que a cada ciutadà ens interessa pel nostre futur, pel dels nostres joves, els nostres persones grans, etc.
Val, escolta'm Miquel Sant, perquè no ho sentit encara. Miquel, endavant.
No, bueno, en la línia del que estava comentant ara la Tere, doncs, sobretot el tema de les mentides és el, diria jo, el que m'està preocupant més d'aquesta campanya. És la impunitat amb la qual es poden dir coses sense cap mena de repercussió. Ans al contrari, és a dir, que les mentides comencen pràcticament a sumar en comptes d'arrestar. Jo crec que és el que ens haurà de fer reflexionar a partir de dilluns que ve. Que hi hagin iniciatives tan interessants com això que aneu posant per aquí del Verifica't, és a dir, que algú hagi ideat un sistema per verificar la realitat de les coses que diuen els polítics, evidencia on està la política a dia d'avui, és a dir, verificar la realitat de les dades. Que puguem tenir un debat com el de la setmana passada, on aparentment surt victoriós una persona que ha dit de l'ordre d'entre 20 i 40 mentides i que, a més, no van ser contrarrestades pels moderadors, jo trobo que és un tema que hem de reflexionar a partir d'aviat, d'allà. És a dir, no pot ser això. I jo crec que això no deixa de ser, en definitiva, el motiu pel qual està pujant l'extrema dreta, ens plantegem doncs qüestions com que nanos joves votin a Vox i aquestes coses doncs que en principi no tenen coherència ni lògica, però que obeeixen precisament doncs aquest descontent majoritari, no només a l'estat espanyol i a Catalunya, sinó a tota Europa. I això és gravíssim, això és gravíssim. Jo ahir estava reflexionant sobre el que és el servidor públic, un funcionari, no? I pensava en la capacitat doncs de salvar una vida d'un metge, de transmetre l'aprenentatge a un mestre, de salvar una vida a un policia, un bomber o algú d'emergències, i pensava, anys enrere, els polítics tenien pràcticament la mateixa admiració en tant que servidors públics que aquests funcionaris que jo ara estava referenciant. Això a dia d'avui està a les antípodes, no? Abans parlàveu dels mortadelos, no? I això jo penso que és una cosa que hem de recuperar. No podem seguir per aquest camí.
Volia afegir una cosa molt petita, que a més, quan tu enganxen una mentida al senyor Feijóo dient que s'ha arxivat un cas a l'Audiència Nacional per la falta de col·laboració de Pedro Sánchez, quan s'arxiva per la falta de col·laboració de l'estat israelià, un periodista li diu al senyor Feijóo, i el senyor Feijóo diu, és que ho vaig llegint en Teletipo.
Sí, i això és greu, vol dir que nosaltres els periodistes no fem la nostra feina.
No. Jo parlo del senyor Feijóo, eh?
Sí, jo parlo de... Però si el senyor Feijóo va llegir un teletip i no ho va comprovar, vol
això
dir que,
no és veritat,
que nosaltres no ho vam comprovar. Pot passar. És a dir, jo admiro molt la feina de Maldita, de Verificat, etcètera, però tant de bo no la necessitéssim. Perquè voldria dir que la velocitat a la que està treballant el periodisme avui no li permet verificar les dades, i necessitem uns companys i companyes que ho fan meravellosament bé, que es dediquen a això, quan són els periodistes, les periodistes, els mitjans i la responsabilitat dels servidors públics de la comunicació els que haurien de verificar. Una de les coses que no hem tingut temps segurament d'aprofundir, però en un debat electoral, els moderadors i les moderadores, o qui sigui, té la responsabilitat de no permetre la mentida. Per tant, té un equip al darrere que és el que ha d'estar verificant, o ella mateixa o ell mateix, sabent que aquella persona en aquell moment està mentint. Aleshores, hauríem de prendre nota de tot el que està posant de manifest aquesta campanya electoral, entre d'altres, l'autocrítica que ens hem de fer nosaltres mateixos com a ofici. Per cert, em recorden que et recordi, Jordi, que los fontaneros de la Casa Blanca són els mortadelos. Si no has vist la sèrie, te la recomanen. Vale. Te la recomana el teu amic Sergi Cotillas. I pel que fa a les eleccions, us he de dir que tinc la sensació que el que hem d'aconseguir és que la gent vagi a votar amb consciència cadascú de quin és el seu projecte i els seus objectius. Ni vots útils ni històries. Que cadascú voti d'acord amb la seva consciència, la seva ideologia, el seu projecte i el que creu que val la pena defensar. I el que ha reflexionat. I a partir d'aquí, la política que reflecteixi aquesta diversitat i aquesta pluralitat d'aquest país d'una vegada i sigui capaç de fer les coses d'acord amb la realitat que hi ha a Catalunya, que hi ha a Euskadi, que al final seran els que els salvaran els mobles al PSOE. Perquè sempre acabem allà mateix.
Vale, per una pregunta, Pablo, abans de que digués el que opines del que t'està dient aquí, però una pregunta, pots explicar la diferència entre un tracking i una enquesta?
Sí, un tracking es añadir un puñadito más de votos. O sea, los tracking, igual que las encuestas, las llamadas, las israelitas, es algo, digamos, que sirve a las encuestadoras para vender su producto, a los periódicos y a los partidos, sobre todo en estas en estas fechas en las que todo el mundo tiene mucha ansiedad y todo el mundo quiere sacar un gráfico con colorines. Entonces, un tracking supone añadir a una encuesta que ya has hecho un puñado de votos más que, en teoría, serviría para captar tendencias. Lo que pasa es que los que saben de esto pues son conscientes de que la fiabilidad es mucho menor a una encuesta convencional donde la clave es el diseño de la muestra, etcétera. Y las israelitas son estas que se hacen pues de usar y tirar, de que en la puerta de los colegios electorales se pregunta a la gente qué es lo que opina, que es una cosa de, pero si qué más da esperar un rato más y a las 10, las 11, las 12 vamos a tener los resultados, pero las televisiones necesitan algo que contar y entonces se hacen las israelitas. Eso es una israelita y lo otro es un tracking, que es añadir un puñado de votos más.
Ok.
Una cosa, si em permeteu, quan vas entrevistar la setmana passada, Jordi, a l'Anna Pastor, si no em falla la memòria, va venir a dir, quan li comentaves que com és que no havia desdit aquelles informacions que ella sabia que no eren certes, que és que ella no pretenia que fos un debat entre ella i els candidats.
Bueno, entre això i permetre que hi hagi coses falses que queden allà exposades, com si fos en veritat...
És que el que estic dient és que és patètic que un personatge com l'Anna Pastor, amb el seu prestigi, sigui capaç de permetre que es consolidin mentides com a veritats. Això és una salvatjada. Això és tan greu com el tracking, que és posar més vots a sobre d'unes enquestes. Això també ho és. Això és permetre doncs, que una tendència que és falsa sigui certa i que, per tant, doncs, aquell que l'està dient doncs, s'afavoreixi d'aquesta mentida. Terrible.
Però ahí sí me puedo decir una cosa. O sea, en esto yo creo que hay que decir lo que hay. O sea, ¿vosotros os imagináis lo que hubieran sido las entrevistas que a mí me hizo Ana Pastor si yo tuviera una fotografía en un yate en Venezuela con un narcotraficante? Y sin embargo, Feijóo tiene una foto con un traficante de cocaína, está más que probado y documentado su amistad, se fueron de vacaciones muchas veces, Feijóo mintió cuando dijo que había cortado su relación en el año 97, luego aparecen en una investigación judicial llamadas telefónicas entre... O sea, si en este país, esto no es un problema de que, no, es que los periodistas van muy deprisa, no tienen tiempo, es un problema de decisión editorial. Si esa foto la tengo yo... Todas las televisiones de Madrid, todas las televisiones no hubieran hablado de otra cosa durante muchísimos años. Y en el caso de Feijóo, es que prácticamente el único que se atrevió a preguntarle una vez por aquello fue Jordi Évole. ¿Cómo ha trabajado La Voz de Galicia? ¿Hay corrupción en el periodismo en Galicia que ha protegido al PP? ¿Preguntar esto es señalar a inocentes periodistas o es poner encima de la mesa un elemento que a lo mejor podría servir para entender lo que es la calidad de la democracia en nuestro país? Con la cuestión de la verificación de datos, cuando este que os habla dijo en un debate de candidatos que Suiza y el Reino Unido eran países plurinacionales, inmediatamente los neutrales, tan neutrales de neutral, pusieron un gracioso tuit en el que dijeron: estamos tratando de verificar si lo que ha dicho Iglesias es verdad, si efectivamente Suiza es plurinacional o el Reino Unido es plurinacional. Cuando hay voluntad de verificar las cosas, claro que se verifican. El problema es que lo que vimos el otro día fue una imposición del PP que dijo en mi tele, en A3 Media, la tele de Casals, la tele de Ferreras, allí va a ser el debate con mis marcos, no va a haber interrupciones. En la realización, los planos de escucha de Pedro Sánchez van a ser planos cortos, los planos de escucha de Feijóo van a tomar mucha más distancia. Claro, cuando dices, puede haber corrupción en el periodismo, esto hace que muchos digan, uy, esto es mejor que no lo digamos. Pero, hombre, lo que hemos visto en los últimos años en este país es un puñetero escándalo.
Màrius Carol, amb el tema de... És que, clar, després hi ha la...
No, hi ha una primera cosa, que no s'entén que tenint una televisió pública aquest país faci amb una televisió privada el cara a cara. Entre altres coses, la televisió pública el que et permet és que tothom pugui agafar imatges del que ha estat passant, que tothom tingui... És a dir, si tenim una televisió pública és per fer-la servir, és perquè ens la creiem. Llavors, a mi em sembla això... Que per
no fer una... De fet, hi va haver un debat a la televisió pública dels 7 portaveus...
Que va ser molt més interessant.
Que va ser un debat que et va enganxar. Perquè era un debat interessant.
Però puc dir una cosa des del punt de vista personal,
Que per cert, n'hi haurà un altre.
Des del punt de vista personal, fins al divendres tindrem temps, però bueno, no tindrem ningú, però és igual. Deixa'm dir una cosa, que és, en una època com aquesta, tu no has de tenir por d'explicar-te. No has de tenir por d'explicar-te. I no has de tenir por d'explicar-te en debats. En debats, si el debat de l'altre dia a Televisió Espanyola va ser impecable.
Sí, senyor.
Impecable. Però tu has de sortir i dir, escolta'm una cosa, surts aquí. Mira, ja t'explicaré una cosa i ja parlarem dels altres. A mi m'agradaria molt parlar amb tots els caps de llista. entre els caps de llista, vull dir, a mi m'agradaria molt parlar amb Pedro Sánchez. A mi m'agradaria parlar amb Núñez Feijóo. I a mi m'agradaria molt parlar amb Yolanda Díaz. I he de dir una cosa que es tapi les orelles al Pablo Iglesias. Quan va haver-hi eleccions, les últimes vegades que hi ha hagut eleccions, Pablo Iglesias sempre dona la cara aquí. Sempre. Sempre. Aquí hi ha entrevistes. RAC1 entrevista, Catalunya Ràdio entrevista. Sempre. Sempre. Yolanda és, bueno, sí, ja lo veremos. Bueno, sí, bueno, ui, però quina por hi ha? Però quin pànic hi ha a explicar-se aquí? Però quin problema hi ha? Si és una cosa que no s'entén.
Però ja, que si no, tu no tens una estratègia per Catalunya i vencen els mitjans on la gent d'aquí, lògicament, perquè si juguen els escons de Catalunya, són preguntes sobre el pla que tens, tant això va pel Pedro Sánchez i va també per Yolanda Díaz i va també per les candidats d'aquí. I l'únic que saps dir és que ha millorat la convivència en els últims temps, però no tens una solució política pel conflicte i dius que el referèndum no està en la mesa i aquesta és la frase, doncs s'acaba l'entrevista, Jordi. S'acaba l'entrevista.
Bueno,
i aquí hi ha molts vots que s'estan veient a les enquestes, que Junts, Esquerra, la CUP van resistint, diguéssim, la polarització PP-PSOE d'aquestes eleccions.
Sorprenent.
I aquests escons determinaran moltes coses i s'ha de tenir un pla per resoldre el problema polític. I Euskadi, el PNB i Bildu són les dues grans forces polítiques que aguantaran. I una reflexió que hauria de fer qualsevol partit que vulgui governar la Moncloa és: ja que parlen de futur, ja que parlen de que ens hi juguem al futur, quin és el futur que aquestes formacions polítiques que governaran la Moncloa pensen donar per resoldre un problema estructural que tenen a Euskal Herria i a Catalunya i que elecció rere elecció els hi confirma l'existència del problema. I aquí resulta que quan arriben les eleccions ningú planteja res. I s'esquiva el conflicte i es diu que la convivència, que ha millorat tot, perquè estructuralment no saben què proposar.
Sí, i això és tal qual. Són les 11.